Ràdio Olot, l'economia en el punt de mira, amb Josep Lluís Navarro.
Bon dia, radioients. Avui coneixerem la llei de la segona oportunitat. Si ens ofeguen les deutes, si no podem pagar els nostres deutes, si ens quedem sense treball o la nostra activitat econòmica està en fallida, quedarem sempre més marcats pels bancs i financeres? Ens embargaran el sou de per vida? Com ens ho podrem fer? Per tal de conèixer millor aquests temes i resoldre dubtes, tinc el plaer de presentar-vos els senyors Lluís Bielsa Serra, advocat, i el senyor Jordi Arola Creus, especialista en la llei de la segona oportunitat i soci d'AST Assessors. Bon dia i benvinguts. És un plaer tenir-vos a Ràdio Olot.
Bon dia.
Bon dia.
Escolta'm, entrem en matèria. La llei 25-2015 de 28 de juliol, coneguda popularment com a llei de la segona oportunitat, quin és l'objecte? Per què d'aquesta llei?
A veure, la llei 25-2015 va sortir degut a que la Comunitat Econòmica Europea ja tractava, feia molt de temps, a les persones físiques com a deutors. El Codi Civil espanyol, quan diu que una persona física té deutes, es firma que té deutes per tota la vida. No es podien cancel·lar de cap manera si no era pagant. I això en altres països ja s'havia solucionat dient, hi ha una llei de la segona oportunitat que et permet perdonar els deutes. En persones jurídiques, en empreses, ja existia. Existia el concurs de creditors que li permetia a una empresa no pagar els deutes, presentar un concurs de creditors i quedava perdonat de tots els deutes. En persones físiques, persones naturals, no existia i la llei de la segona oportunitat ha omplert aquest buit. Espanya el va implantar el 2015 per interessos polítics, bancaris, dels que vulguem, no se'n va donar publicitat. A hores d'ara hi ha molta gent que no s'ho creu, que funcioni, i realment aquí tenim un cas que funciona. I la llei de la segona oportunitat permet que una persona que en aquests moments està endeutada, per als motius que sigui, no importen els motius, que li hagi anat malament un negoci, que tingui un aval, que s'hagi endeutat més del que hi havia, o que ha perdut la feina i no ha pogut pagar, el jutjat li pugui perdonar les deutes i començar a tenir una segona oportunitat i començar des de zero. Això és el que permet la llei de la segona oportunitat a Espanya. Està funcionant molt bé, però molt a poc.
Llavors, recollint tot aquest missatge que ens dones, per quins motius ens podríem acollir? Sí, evidentment queda clar que és que no podem atendre els deutes, però quan no podem atendre els deutes? Quan és el moment de dir no podem atendre els deutes?
A veure, el que ha fet la gent fins ara, com que sabia que no hi havia solució, ha estat un sobreendeutament. Tinc un deute, no arribo a final de mes, demano un altre deute petit, ja podré pagar-lo perquè les coses milloraran, i quan en tens dos, en tens tres, en tens quatre, i això en diguem un sobreendeutament. Aquest és un dels motius principals que ens trobem en el despatx. Un sobreendeutament degut a que la gent potser estira una miqueta més el braç que la màniga, o potser li ve un mal moment laboral, o potser té algú que li ocasiona, doncs, amb un petit empresari, que també s'hi poden acollir els autònoms, doncs, que tingui un client que no li pagui. Són diversos motius, tots ells van allà mateix, i al final és un sobreendeutament, vingui per lo que vingui, que és el que anem a buscar el perdó d'aquestes deutes.
Per tant, el que convindria és evitar aquest sobreendeutament. Perquè això
el que passa és que també depèn a vegades de les circumstàncies, amb el tema Covid, amb tots els últims 2-3 anys que portem de res positiu i moltes coses negatives, gent que s'ha quedat sense feina, gent que abans podien cobrar un import X, vull dir, que podien cobrir aquests préstecs que havien assumit, i que, bueno, i després potser un membre de la família, una persona, pues aquests ingressos X s'han vist molt disminuïts, no?, per dir d'alguna manera, i aquestes quotes no es poden arribar a assolir. O sigui, el que està clar és que si en cobres 1.000 no en pots pagar 1.500.
Està claríssim.
I vull dir, per això aquesta llei està feta també per aquest tipus de gent.
No? Tal com deia ara el Lluís, aquí es pot acollir una persona física, una persona jurídica, vull dir, una empresa, un autònom...
Sí, vull dir, s'ha d'analitzar cada perfil de persona que s'hi vol acollir. Pensem que també s'han de reunir uns requisits, vull dir que no són no són uns requisits complexes, no? Prou, si pot acollir una persona natural física empresària, una persona natural física no empresària, si pot acollir un pensionista, si pot acollir... però bueno, s'ha d'analitzar sempre a l'hora d'informar a la gent el perfil de cada persona, no? Vull dir, perquè no tampoc tothom és apte per acollir-se a la segona oportunitat, no? Vull dir
que... hi ha una qüestió que em fa gràcia que diu que ha de ser un creditor de bona fe.
Sí.
Això... Simpàtic no, eh?
És la part més important de la llei de la segona oportunitat. A veure, la llei de la segona oportunitat diu que has de complir uns requisits. No tens de tenir deutes més de 5 milions d'euros, no tens de tenir certificats penals, no tens de tenir antecedents penals per motius econòmics, i diu algunes coses d'aquestes, però amb lletres majúscules i subratllat, i que és l'única decisió que té de prendre el jutge, és que el deutor sigui de bona fe. Què vol dir això? Que no hagi fet un endeutament i se l'hagi gastat al casino, o hagi estafat algú, o bé que enganyi en el moment de presentar la segona oportunitat i digui jo tinc una caseta a França i no la declaro, i saben que no la hi trobaran, a la que es trobi un detall de mala fe, el jutge és l'únic motiu que té per poder dir no li dono el perdó dels deutes. La bona fe en el tema de la segona oportunitat és un tema que s'està potenciant, el nou avantprojecte que s'aprovarà l'any que ve el potencia i el defineix encara més, i ja defineix el que vol dir bona fe. En aquests moments bona fe vol dir que actuïs amb transparència, que facis el que tens de fer i que diguis la veritat.
Sí, digues, no digues jo.
No, l'important és que des del nostre despatx, vull dir, abans de presentar un expedient de segona oportunitat, per dir d'alguna manera, mirem hasta els punts del carnet de conduir. Vull dir, ens n'assegurem que quan es presenta un expedient de segona oportunitat, realment la persona no amagui res. O sigui, que ens assegurem que no tingui un xalet a Puerto Banús, que no tingui un Ferrari aparcat allà, que no tingui... M'entens? Perquè després són alguns dels dos motius que poden influir en que el procediment, un cop ja dintre, si apareixen, per un, pues, pot fer anar malament el procediment. No?
I escolta'm, i si aquest diguem empresari o diguem autònom...
Tingués... O persona física amb nòmina, vull dir que no.
Bueno,
vull dir
tots. No, ja et diré per què. Vale. Si tingués deutes, per exemple, amb la Seguretat Social, vale, o no hi hagués liquidat els IVAs... això,
la porta és bona.
Això què passa aquí?
A veure, la llei de la segona oportunitat, en aquests moments a Espanya, no permet perdonar el crèdit públic. Deutes amb Seguretat Social i deutes amb Hisenda. No ho permet. Els jutges, igual que tota Europa, han vist que això és un absurd per als empresaris, perquè els empresaris no paguen els impostos perquè no volen, quasi tots, sinó no paguen els impostos perquè no poden. Perquè no poden, realment no arriben. Després, sense canviar la llei, els jutges han marcat uns criteris, i amb això a Catalunya els jutges de mercantils de Barcelona han sigut pioners, han marcat uns criteris molt clars. I la jurisprudència, el Tribunal Suprem en aquest cas, ja ho ha dictat amb una sentència, 2 de juliol del 2019, que ha dit, escolti'm, si un senyor té deutes amb Hisenda Pública, no els hi perdonarem tots. Li posarem un pla de pagos durant 5 anys de la part que pugui pagar amb els seus ingressos actuals, i si compleix aquests 5 anys, no té de discutir-se amb ningú. Li perdonarem els deutes.
Li perdonarem els deutes, però
tots. Durant 5 anys pagarà una quantitat que ell pugui pagar.
El seu excedent mensual, no, per dir-ho d'alguna manera.
L'única quita, si em permeteu dir la paraula quita, que sí, no afectaria, seria la Hisenda Pública.
Sí, però també afecta. Afecta. Imaginem-se un senyor que tingui una deuta d'1 milió d'euros amb Hisenda Pública. Es pot acollir la segona oportunitat, en aquests moments té una nòmina de 1.500 euros i li sobren 100 euros al mes. Aquest senyor, quan li té de dir al jutge, miri, a mi me sobren 100 euros al mes i puc pagar 100 euros al mes. I el jutge li diu, pues fes-me un pla de pagos que li pagaràs Hisenda. Pues mira, 100 euros al mes durant 5 anys... que això són 6.000 euros. I el jutge diu, si compleix aquest pla de pagos durant 5 anys, te perdono't el 1 milió d'euros. Per tant, també hi ha una quita amb el crèdit públic. Però aquesta ja està molt més controlada i el jutge la té de firmar.
Bueno, però diguem-ne que sí que realment és una quita.
És una quita.
Teníem en mente de dir, com sempre, els amics de la hisenda pública se'n surten de
rosetes. En aquest cas hem sortit amb la nostra, ho hem aconseguit, el Tribunal Suprem ens ha ajudat amb una bona sentència, i ara estem amb això, i estem perdonant deutes públics sense cap cosa.
Doncs magnífic, alguna cosa fa bé el Tribunal Suprem, no gaires, però alguna fa bé. Escolta'm una cosa, quin seria el moment més adient per acollir-se a la llei de la segona oportunitat? És a dir, dono per sentat que ha d'haver-hi un concurs.
Sí.
Però esperem molt, perquè en principi els concursos també poden ser concursos de continuïtat.
Ja, trobes perfils de tot tipus, en el sentit de dir, quan tu t'aculls de segona oportunitat, és perquè realment moltes vegades venen famílies, venen persones individuals també, que bueno, per les circumstàncies que abans hem dit, doncs, bueno, arriba un punt que diuen, hòstia, és que no puc pagar les quotes. O sigui, hi pot venir un perfil de gent que fa 6 mesos que no pot pagar quotes, perquè el que necessita pagar realment, si se li han reduït els ingressos i tot això, és la llum, o l'aigua, o el lloguer, el que sigui, no? I no poden pagar aquestes quotes de préstecs, que en definitiva aquests préstecs el que estàs pagant són interessos, estàs llançant els diners, moltes vegades, i esclar, doncs venen al cap de 6 mesos de dir, he deixat de pagar les quotes, i s'hi acullen, vale? I pot ser un perfil de gent que pot deure unes quantitats, pues, unes que per algú poden ser molt grans, que són 5.000 euros, altres 25, altres 50, altres 100, però tot depèn de cada circumstància, de cada família, de cada situació. No? I hi ha gent que a vegades pensem que a lo millor deguent 100 euros estàs a l'SNEF amb 24 anys. I en 24 anys...
No sé, el rebut de telèfon.
O 50. Pensem que en aquesta situació, en 24 anys, és que no et pots finançar ni una funda de mòbil. A partir d'aquí, doncs, bueno, hi ha tot tipus de perfil, inclús pensionistes... Vull dir,
és que potser el moment idoni, que el moment que és el que els
quan
fa...
Quan veu que no es pot pagar.
Que els fa despertar és quan els embarguen. Quan els hi embarguen la nòmina, quan els hi embarguen la pensió... Un jubilat que té una pensió justeta i que té deutes que anava pagant, amb aquella pensió anava pagant durant tota la seva vida. I ara resulta que l'amiga d'Hisenda diu, mira, quan cobris una paga doble, me la quedaré tota la paga doble. Aquell senyor diu, i ho poden fer-ho? Sí, ho poden fer-ho. Després, potser un dels motius que els hi fa despertar i preguntar per la segona oportunitat és quan tenen un embarc. Quan tenen un embarc, que els diu, els deixa sense efectivitat, perquè podem tenir una nòmina de 2.000 euros i a l'embarc poden ser 300 euros al mes. Molt bé.
Durant tota la
però
vida.
Però és durant tota la vida.
Sí.
Després, els embarcs fan que molta gent vinguin al despatx i preguntin, puc parar els embarcs? I els diguem, sí, amb la segona oportunitat pararàs els embarcs. I això és el que els ajuda més.
Es paren els embarcs, però imagino, com després ho comentarem, hi ha un tempo, perquè aquest dictamen judicial acrediti aquesta llei de segona oportunitat. Els embargaments, clar, continuaran. Hi ha una retroactivitat o el que has pagat?
Pensem que des que comença el procediment de segona oportunitat, que és que comences pel procediment de dir vas al notari a signar, que inicies el procediment perquè et designin un mediador concursal, que després a la fase judicial es converteix en administrador concursal, pensem que el procediment de tema d'atur d'embarcs no es produeix fins que no estem ja a la fase judicial, vale? Que surt l'auto de concurs. L'auto de concurs és, per dir d'alguna manera, el paper oficial, el document oficial que emet el jutge, conforme estàs en el procediment, i des d'aquell moment l'advocat del client que s'acull a segona oportunitat, pot sol·licitar l'atur dels embargaments que una persona pot tenir amb una nòmina.
Correcte.
Que estem parlant, una persona que pot cobrar 1.500 euros, li estan aplicant des de fa 6 mesos, 7, 8, 10, un any, 200 euros d'embarg amb nòmina, per posar un exemple. Pues a partir d'aquell moment, quan es fa la comunicació, en un mes o així, aquests embargs es paralitzen. O sigui, aquest senyor que cobrava 1.500, que li aplicaven un embarg de 200 euros i n'estava cobrant 1.300, aquest senyor torna a cobrar aquests 1.500 euros.
Perfecte. Perfecte.
Vale? I així ja durant tot el procediment està protegit.
Fins que es dictamini el que es dictamini.
Fins que surt l'últim escrit per part del jutjat, que és el BEPI, el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho, el perdó dels deutes.
Em ve una cosa al cap. El que seria la sol·licitud de concurs de creditors és paral·lel, diferent al
la sol·licitud...
concurs de segona...
Aquí tenim dos
casos. Bueno, és diferent, és d'empresa.
La segona oportunitat l'han muntat amb dos parts. La primera part es diu acord extrajudicial de pagos, perquè es pensaven que Espanya era un país on es podia arribar a un acord extrajudicial de pagos amb els creditors. Quan diguem creditors, diguem bancs. Això ha sigut un fracàs absolut. No hi ha hagut cap banc que hagi acceptat una negociació. No hi ha hagut cap banc que hagi acceptat un acord. En el nostre despatx, amb 400 casos, tenim dos casos, que els bancs han acceptat un acord. Dos. En principi, ni contesten, ni diuen res. Per tant, la primera part de l'acord extrajudicial de pagos, que està ben muntada, perquè seria lo interessant, ha fallat, Espanya. Ha fallat totalment. Perdem 3 mesos, posem uns esforços allà, el deutor té uns honoraris, té d'anar al notari, el notari cobra honoraris.
Sí, està clar.
Té d'anar amb un mediador concursal, el mediador estem amb honoraris per a un arancel oficial i no ens els podem passar, però tenim uns honoraris. I aquests 3 mesos es perden, perquè sabem que al final tenim d'anar al jutjat i és el jutjat el que ens dirà aquí comença. A partir d'aquí, l'acord extrajudicial de pagos és totalment obligatori fer-lo. No ens el podem saltar, perquè si ens el saltem, una de les condicions que té el concurs consecutiu o concurs de persones físiques i la llei concursal així ho diu, és que hagi intentat a l'acord extrajudicial de pagos. Si no ho ha intentat, no tindrà perdó dels deutes. No. Per tant, com que és obligatori, s'ha convertit en un pas totalment obligatori.
Entenc que s'ha d'acreditar aquesta negociació.
No s'acredita. No cal. Només anar al notari, pel fet d'anar al notari, el mediador concursal, que és un professional format amb formació per fer-ho, és ell el que ho acredita i l'acte final que es firma, sense els creditors, perquè no venen. Però amb el deutor i el mediador, ja dona fe d'això. I a partir d'aquí, després ja anem al concurs consecutiu. Però no és paral·lel, és un darrere l'altre. Si no es fa un, no es pot fer l'altre.
2-3 mesos primera fase i després
i ja no
es presenta el concurs consecutiu, que el temps que pot durar, tot depèn del jutjat que presentes, tot depèn, sempre diguem, no, de l'agilitat, no,
del jutjat. L'experiència vostra, què diria?
A data d'avui, un procediment de segona oportunitat es pot aconseguir. També depèn molt en cada cas, no? Vull dir, perquè a vegades hi ha procediments de segona oportunitat que hi ha actius, que hi ha propietats. Hi ha altres casos que no hi ha propietats, no hi ha res, tots són deutes amb entitats financeres, i després, depenent del jutjat que vas, quan estem dient jutjats, pot ser Olot, pot ser Figueres, pot ser Santa Coloma, pot ser... Vale, tot aquí. Però la mitja, el normal, és que puguin ser procediments d'un any i mig, dos, a data d'avui.
Déu-n'hi-do.
Per aconseguir el perdó definitiu del deutes. Però també estem parlant de que aquesta llei, els procediments que portem, que han pogut tardar un any i mig, dos, també en les primeres fases de la segona oportunitat, que diguéssim han estat a partir del 2017, els jutjats no sabien de què anava. Per dir d'alguna manera, nosaltres al nostre despatx anàvem als jutjats a explicar una mica com es tenia que fer el procediment per tirar endavant la segona oportunitat, no? A partir d'aquí podem dir que tots els jutjats de la província ja tenen una experiència, no? per dir-ho d'alguna manera, i això sempre ens està agilitzant una mica més el procediment.
Bueno, el que passa que nosaltres... Cal tenir en compte això, un any i pico.
Sí, nosaltres amb un client no li diguem mai 6 mesos. O sigui, nosaltres amb una persona no li podem dir seran 12 mesos, 13, no.
No.
Podem dir, pot ser un any i mig, un any i 8 mesos, un any i 10 mesos. Però no s'aconsegueix. Perquè aquí tenim un...
Ara en parlarem. Queda clar que amb la llei de la segona oportunitat, vull dir, podem obtenir de forma judicial, per tant, a tots els efectes, el perdó de tots els deutes. I el més important és que podrem començar més o menys pues, de zero, si m'ho permeteu.
Totalment.
Però Quines contrapartides hi ha aquí? Perquè segur que n'hi ha.
No.
Sí, n'hi ha.
Bueno,
la contrapartida principal de la llei de segona oportunitat. El que tens ho perdràs.
Bueno, sí, sí, hi ha propietats.
I jo et perdonaré tots els deutes. A partir d'aquí comencem a matitzar. Què és el que tinc? Jo puc tenir un cotxe que el necessito per treballar. Per tant, no el perdràs. El jutge te'l deixarà conservar. Puc tenir una vivenda amb una hipoteca que està al corrent de pago i que el valor de la hipoteca supera el valor de la casa. Si tu ets conscient de que pots pagar aquesta hipoteca, el jutge te la deixarà salvar. Mm. El xalet de la costa de segona el perdràs.
Just clar.
Vale? Per tant, les contrapartides són aquestes. Perdràs el que tinguis, excepte vivenda habitual, excepte el cotxe, si el necessites, i tal, i a canvi te perdonarem els deutes. És l'única contrapartida que hi ha, no n'hi ha cap més. L'obligació d'estar 2 anys, aquests 2 anys que dura el procediment, controlat per un administrador concursal, que es fa responsable del teu patrimoni, és una contrapartida que, bueno, que inclús t'ajuda una mica a controlar les teves despeses. I aquesta és la nostra feina quan som administradors concursals.
Jo vull afegir que hi ha més una llei que el que et permet realment, i en aquests moments que estem i tot això, et permet poder anar a dormir tranquil. I et permet dir, pues, jo puc mantenir el meu pis, puc anar a dormir tranquil, sapiguent que no m'he d'aixecar a les 5 del matí, sí, a treure els diners de la compte,
perquè
m'estan desnonant, per el que sigui, no? Vull dir que és una llei...
I una cosa, i per exemple, i els, si el tiet, l'avi, el pare t'està avalant...
Si hi ha avalistes, el problema, pensem que és una llei...
Ara, perdoneu, és que va
no,
sortint
no, no,
coses
és que és, i això és interessant. És que és així, és, vull dir, és una llei que pensem... quan es demana un préstec, normalment firmen 2 persones. Pot ser un matrimoni, pot ser 2 germans, pot ser el que sigui. El que està clar és que la llei de la segona oportunitat, el que a qui perdona els deutes és a qui s'acull la segona oportunitat. Per exemple, hi pot haver un matrimoni que s'han separat, però han firmat deutes conjuntes. Vale? O sigui, han firmat un préstec, han firmat el CTLM, han firmat préstecs, una hipoteca, tot el que sigui. A qui perdonen és a la persona que s'acull a segona oportunitat. Si hi ha avalistes, aquesta gent li continuaran reclamant el total del deute.
Sí, per tant, tot i que el titular principal, ara no estava pensant en això, estava pensant...
Qui firma? Qui firma? Si hi ha 2 firmes.
Jo estava pensant en el petit empresari o en el petit autònom que s'ha empastifat, i perdoneu-me l'expressió, amb alguna inversió de 200.000 o 300.000 euros, amb 4 màquines, 2 furgonetes o 2 camions, I clar, com no arriba, evidentment, no arriba, doncs hi ha avalistes externs, que poden ser familiars, normalment són familiars. Per tant, els familiars continuaran...
Aquí tenim un exemple clar i després podràs comentar-ho amb l'Alfonso.
Parlarem amb
l'Alfonso. Que l'Alfonso té 5 avalistes a darrere,
vale,
per
doncs
el mateix import de la seva deuta. I sí, t'ho explicarà perfectament, la vivència de la seva família, que ha patit exactament i que estan tots en segona oportunitat. Ell ja l'ha acabat. Em penso que ja té un altre membre de la família que també l'ha acabat,
sí,
però en
tenim, germà.
En tenim 3 que encara no l'han acabat.
O sigui que
són avalistes.
M'esteu dient que també s'havien d'acollir a la llei de la segona
oportunitat.
Ja s'hi
han acollit.
Fins a l'ou.
Ja s'hi han acollit.
Correcte. Val. Escolta'm una cosa, aquesta sentència judicial és revocable? Se m'acudeix, jo què sé, em poden venir al cap de 3 anys o 4 anys, imaginem que em toca la loteria, que no és el cas, perquè normalment no em
veu. El benefici de... es diu, és una paraula, 4 paraules molt lletges, benefici d'exoneració del passiu insatisfet és el que concedeix el jutge, que això és el perdó dels deutes. Hi ha diversos sistemes per aconseguir aquest perdó dels deutes. Hi ha un sistema que és provisional, que el jutge et perdona durant 5 anys i et diu, mira, durant aquests 5 anys porta't bé, ningú et vigilarà, però durant aquests 5 anys estàs vigilat. Si durant aquests 5 anys tens un ingrés extraordinari, que ningú no sap el que és un ingrés extraordinari, però tu l'has definit molt bé.
Una loteria o una herència.
Una herència. Aquests 2 són els casos típics, la loteria o l'herència. En el cas que durant aquests 5 anys que estàs en vigilància et vingués això, tu tindries de declarar-ho, perquè ets de bona fe i ho tens a declarar-ho, i aquesta quantitat aniria a repartir-se amb els creditors. Si ens posem en el cas que el jutge veu molt clar que el perdó dels deutes és definitiu, té de passar un mes perquè la sentència sigui ferma, i després, per molt que et toqui la loteria, per molt que tinguis una herència, allò ja no es tira enrere, mai.
Sí, interpreto per el que estàs comentant, Lluís, que hi ha dos tipus de segona oportunitat, una parcial o temporal, sí, i l'altra definitiva.
N'hi ha diversos, però en definitiva són dos.
Correcte.
Definitiu i provisional. I aquest és el que et permet que, si tens ingressos, tens de comportar-te de bona fe. També he aclarit molt clar, no hi ha ningú que et vigili, tens de ser tu o un creditor que t'estigui vigilant, i això avui en dia no existeix.
I si t'han embargat, evidentment, com heu comentat, embargat em refereixo que hem arribat a la sentència amb la qual doncs perds una sèrie de patrimoni, i durant aquests 5 anys poguessis restablir aquests deutes, et tornarien aquest patrimoni embargat?
No, això sí que no, perquè el patrimoni no és que estigui embargat, el patrimoni
l'has perdut.
S'ha venut. L'administrador concursal el té de vendre i el ja no és teu. Per tant, no te'l tornen, el patrimoni no te'l tornen, sinó que es queda per un tercer, que són els creditors.
Escolta'm, està claríssim, i ja m'heu deixat, o ens heu deixat molt clar tècnicament com és el tema. Jo crec que seria el moment d'incorporar el senyor Alfonso Peinado, exempresari de Girona, i que s'ha beneficiat de la llei de la segona oportunitat des del vessant empresarial, perquè explica'ns una mica quina és l'experiència teva, Alfonso.
Hola, bon dia. Doncs mira, la meva experiència va ser en l'any 2008. Jo tenia una empresa, i aquesta empresa, doncs, malauradament, amb una agència de viatges que jo treballava, em va enganxar una factura de quasi 300.000 euros. Va ser quan l'aeroport de Girona va entrar a Ryanair, i estava tot i ple, i clar. Doncs, bueno, va enganxar aquesta facturació, i nosaltres vam intentar, doncs, reconduir l'empresa, però va arribar un moment que era impossible, no? Els pagos que tenia superaven els diners que entraven a l'empresa, no? Llavors, en aquest any no existia la llei de la segona oportunitat, però el que sí que tenia molt clar era que quan arribés el moment de tancar, jo volia tancar, però tancar bé. O sigui, no volia tancar, baixar la persiana i sortir corrigent, no? Llavors em vas tropeçar amb el Lluís Bielsa, no?
Perquè, Alfons, perdona, quan evidentment t'enganxen 300.000 euros, això és una quantitat, depenent de per qui, és més que substancial. La primera sensació que tens és tinc que tancar o intentes?
La primera sensació és tinc que tancar, però ho vull provar, a veure si aconsegueixo aguantar aquesta roda, no? I va ser impossible. Bueno, amb això i amb el, jo no sé si us recordeu, amb el swap famós que van entrar els bancs, també tenia una operació d'allí d'un autocar, i aquest swap, quan va vindre la liquidació, també un any eren 100 i pico de mil euros, o sigui, va arribar el mateix any que aquesta enganxada, i aquí ja va ser quan vaig dir, ja s'ha acabat, tu, hem de... Llavors volia fer bé les coses, com que també partia d'una separació, i a través d'aquest advocat, doncs, es va presentar en Lluís, perquè jo ja li anava dient, jo vull tancar, però vull tancar bé de cara als treballadors, perquè jo tenia 25 treballadors i clar, volia fer les coses molt ben fetes, no? Perquè la primera idea que s'ocorreixia és sortir corrigent i que s'espavilin, no?, els que quedin aquí, però vaig dir, no, hem de fer bé. Llavors amb en Lluís varen començar a preparar el tancament de l'empresa. Va anar a concurs, la meva empresa, i jo també com a persona física. O sigui, van ser dos concurs. Però encara no existia aquesta llei, eh? No existia la llei de la segona oportunitat.
O sigui, entenc que té que tenir... O sigui, s'ha de presentar els concursos a títol particular i a títol empresarial.
Són dos concursos diferents.
Diferents.
Sí. Que estan regits sobre la mateixa llei, la llei concursal. I tal com diu l'Alfonso, no existia la llei de la segona oportunitat, però el concurs de persona física està permès a Espanya. L'únic inconvenient que té és que no perdona les deutes. No les perdona, perquè com que era Codi Civil, Els deutes sempre recorren sobre una persona, però ell va fer molt bé i la va presentar tots dos.
I Alfons, quina, com va ser? Perquè això, quan arribes evidentment a la decisió de presentar el concurs, portes uns quants dies, per dir-ho fàcil, sense dormir i donant-li voltes al cap a veure com te'n surts, no?
Sí, sí, bueno, de dies, molt de dies, anys, i medicat, per poder dormir, per poder afrontar tot el que em venia a sobre, perquè era una empresa que jo l'havia creat amb la meva exdona des de zero, no? I era una empresa que tenia 25 autocars, que estava molt bé posicionada a Girona, amb una bona imatge, clar, i quan el primer que tens quan s'aixeca el dia és la tocada del banc, i a la mitja hora el mateix, i així fins a les 3 de la tarda, cada mitja hora, hora, trucant a veure què encales les pots portar, i tu dius, no puc avui, i així cada dia, cada dia, cada dia, bueno...
Era... Abans comentava el Lluís que els bancs no negocien. Mai van voler negociar un refinançament, no. Tenint clar que, vull dir, l'enganxada era d'un agent, no. D'un client, que estava clar que no era una mala gestió empresarial.
Mira, a la meva empresa vas tindre... vas dir... Tu, en Lluís me lo va dir, tu aguantaràs fins que el banc vulgui. En el moment que el banc digui que tu has de tancar, te tancarà l'empresa. I així va ser. Doncs perquè ja em portàvem temps, diguem, hem de tancar, no hem de tancar, preparem, comencem a preparar, i crec que van trigar un any en preparar-ho tot i així, i anaven aguantant, fins que el banc va dir, fins aquí, s'ha acabat. I en el moment que va dir, s'ha acabat, doncs Lluís em va dir, ara sí, s'ha acabat.
Amb aquesta experiència, si m'ho permets, no dura, no, més que dura, perquè com bé dius, doncs vas tenir que estar en tractament i empastillat. Aquesta experiència que, si li... Ara pensem en algú que ens està escoltant i que estigui en una situació similar a la teva, quin és el procediment que tu li recomanaries? Que esperi, que aguanti, que negociï? Què és el que tindria que fer?
Mira, quan jo tenia l'empresa, aquesta gent no existia. Llavors, havies d'aguantar. Per mira de tapar-lo tot el més possible. Però avui en dia no has d'esperar. El moment que ja em comences a patir, cada dia, cada dia, cada dia, has de tancar ja. O sigui, no t'ho has de pensar. Perquè quedaràs lliure. I el moment que tu estiguis declarat en concurs, és quan més protegit estàs. És quan ja dorm. Diu, hi ha una frase que en Lluís mateix me va dir al principi. Quan tu li deus al banc 30.000 euros, tu tens un problema. Quan li deus 300.000 euros, tu no tens un problema, però no té el banc. I és veritat.
Sí. I si li deus un milió i mig, un milió i mig, ja t'ho explico.
Així que no s'han de pensar i han de ficar-se en concurs, però ja. No han de patir, perquè quedaran protegit. No li passarà res. Al contrari, quedaran net. Deixaran de patir.
I ara, després d'aquesta experiència duríssima, quina és la teva situació? Estàs treballant?
Doncs mira, quan va passar tot això, la persona pensa què has de fer a partir d'ara, no? Clar, m'he declarat en concurs, dec un grapat de cèntims, en el meu cas va ser un milió i mig, aproximadament. Diria més, però bueno, ha sortit un milió i mig. Clar, tu què dius? Ostres, has de treballar en negre, sí, perquè clar, contra més cotitzi, sí. Més me trobaran, i això serà fins que es mori, perquè aquí, una vegada deixes de treballar, la jubilació, el que sigui, clar, en el moment que tu entres en concurs ja estàs protegit, i això ja no passa, no? Bueno, a mi em va sortir la llei, em va deixar net, i ara fa un any, em vas fer una hipoteca, vas comprar una casa.
O sigui, sense cap problema. Vas quedar net, vol dir que tu no deus res a ningú.
A ningú. I no hi ha cap expedient, ni de RAI, ni de SNEF, ni de CIRBE a nivell del Banc d'Espanya, con lo que... No, va quedar... En Jordi es va dedicar a deixar-lo tot net, que és lo que fa, no?
I ara una hipoteca nova i una casa, això és fantàstic.
Una hipoteca nova que l'he demanat jo sol. Sí, no he tingut que presentar ni avalista ni res.
Amb el seu jardí?
Això mateix. I aniré més cap endavant. Fa tres mesos va espatllar el cotxe que tenia de molts anys i vaig dir, tinc que comprar un cotxe. I em vaig anar a comprar un cotxe i el cotxe que em vaig anar a comprar doncs era d'un proveïdor, o sigui, un acreditor del concurs que jo li devia doncs, més de 1 milió d'euros. I m'ho financiava ell. I jo vaig dir, aquest no me'n financiarà. 24 hores tenia el cotxe financiat amb aquest mateix.
Però clar, en aquest cas és el que dèiem, una persona de bona fe, doncs clar, evidentment la culpa no va ser teva.
Però el més bo de tot això, Alfonso, jo crec que és el que dèiem abans, no? Que te'n vas a dormir tranquil sí. Mirant la tele.
Sí, i hi ha una cosa que la gent, sobretot el que està en aquesta situació, es queda la part de la decisió. O sigui, no s'ha cap de fer. Tinc que decidir per fer alguna cosa, però per miedo a fer alguna cosa que no ho fa. I es queda allà. Què faig? Ho faig? No ho faig? Aquest concurs anirà bé? No anirà bé? Serà pitjor? Jo en el moment que jo m'he sentit més protegit ha sigut en el concurs. Perquè a partir d'aquí, al poc temps, vaig deixar de medicar-me, ja no em trucava ningú. A vegades diria, no sé si el mòbil funciona o no funciona, perquè abans era 24 hores totalment, no? Sí.
Escolta'm, i això que hem comentat abans, els avalistes, com va passar? Va. Perquè també ho han passat.
Sí, mira.
O ho estan jo tenia, passant.
Clar, jo tenia aquesta empresa que tenia una facturació de quasi 4 milions d'euros. Bueno, o sigui,
no era pas una pime, això.
Sí, déu-n'hi-do. I què passa? Quan te trobes en aquesta situació, doncs la família t'intenta doncs, ajudar. Vas posar pel mig a la meva mare, al meu germà, al meu cunyat, a la meva germana, a la meva dona, així fins a 9. I de la meva família són 9 concursats, que ara mateix ja tenim, crec que estem a 5 que ja tenen la sentència d'exoneració. Queden 3 o 4 i estarem tots. Però clar, us ha ficat pel mig. Sí, sí. Clar, tu quedes lliure, però després a per qui van? A per ells. Quan ells no tenien res que veure, només que van avalar.
Està clar.
Aquí és molt important pensar que la gent a Espanya encara no es creuen que aquesta llei sigui veritat. Els números que sabem, perquè estem al dia del tema, diu que a Espanya en aquests moments hi ha 40.000 casos de segona oportunitat. Catalunya 20.000, resto d'Espanya 20.000. Hi ha zones d'Espanya que quasi no saben ni el que és, no funciona. Catalunya és la regió que funciona més. A França n'hi ha 200.000 cada any. A Alemanya n'hi ha 210.000 cada any. A Anglaterra n'hi ha 150.000 cada any. A Espanya estem a les beceroles encara. La gent no se'n fia. La gent no es creu que hi hagi un jutge que et pugui perdonar els deutes. I això ens ho trobem en el despatx. És veritat. I tenim de portar casos com l'Alfonso, que ho digui i que ho digui amb la cara ben alta i dir, escolti'm, que me n'he sortit, ha funcionat, ha tardat, això també ho tenim de dir-ho, però la llei de la segona oportunitat funciona, està funcionant i funcionarà, perquè es té de potenciar i Europa li ha dit a Espanya que la potenciï, perquè estem a les últimes. Perdó.
No, hi ha una cosa que està molt clara i el que jo em quedo més és que queda tot net. Això sí. És que pots començar, bueno, el que deies tu al fons de comprar-te una casa i demanar una hipoteca i demanar un préstec del cotxe.
El que passa és que pensem que totes aquestes coses també s'han de fer amb seny. Després de l'experiència que has viscut, pensem que la llei de la segona oportunitat és molt bona, però pensem que també és una llei que si, per exemple, des del moment que tens el perdó definitiu dels deutes et tornes a endeutar, per mal cap, per el que sigui, per problemes, tindràs que esperar 5 anys en poder-te tornar a acollir la segona oportunitat. O sigui, nosaltres creiem que quan una persona ja passa el tràngol d'aquests mals moments de l'hora d'anar a dormir, de que si has d'anar a les 6 del matí al banc a treure diners perquè no te'ls embarguin, que sigui això, ja agafen una experiència, no? Però sapiguem que aquesta...
La ferida jo crec que bueno, ha de quedar molt a dins.
És allò que t'ensenya, no? Vull dir que a partir d'aquí, quan fas les coses ja els fas amb tot el respecte, per dir d'alguna manera, amb més seny, no? O rumiant més, no? Clar. Bueno, tots hem sigut joves i tots hem...
Potser ha faltat dir-li una cosa a l'Alfonso. L'Alfonso tenia una empresa d'autobusos. Tenia carnet de primera. I quina feina vas trobar?
Ara mateix soc conductor d'ambulàncies d'aquí a la província de Girona.
Clar, conductor d'ambulàncies que de seguida, amb la seva experiència, ha tingut un salari alt. Ha tingut un salari que l'ha pogut ensenyar al banc i el banc ha dit, home, amb aquest salari que tens te puc donar l'hipoteca de 80.000 euros. I ha sigut una experiència nova, un començar des de zero, però perquè ell s'ha espavilat, no està pas a l'atur. L'Alfonso està treballant, i està treballant tinguent un bon càrrec amb una empresa d'ambulàncies, treballant moltíssim. Per tant, és el que ha lligat amb en Jordi. No es poden fer bestieses, però ell els ha fet conscient de que ho pot pagar-ho. I el banc li ha assegurat. Guita, sabem que estàs en segona oportunitat, perquè has quedat en un registre i, a més, era del mateix banc. Per tant, sabem que ho hem perdut, però te'l tornem a donar, perquè pots pagar-ho i sense val. Això demostra que la llei en si funciona, però perquè és un cas que s'ho mereix. Si s'ho mereix, els bancs, quina és la seva feina? Donar crèdits. Si no, no treballa.
Bueno, això ho podríem discutir. Un altre dia, un altre dia en parlarem. Escolta'm, ha sigut una estona molt constructiva per una banda i després molt humana per l'altra, no? Que hem comptat amb l'Alfons, que ens ha ofert aquesta visió més traumàtica, no? Que ho ha viscut amb la seva pell, no? Escolta, moltíssimes gràcies Lluís, Jordi i Alfons per aquest temps i tota aquesta informació que ens heu ofert.
A disposar.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fantàstic. I a tots vosaltres, radioients, us esperem la setmana vinent. Qui us ha parlat, Josep Lluís Navarro, l'Economia al Punt de Mira i alguna cosa més.
L'Economia en el Punt de Mira, a Ràdio Olot. Ara i sempre, compromesos amb l'actualitat.